que no discrimina, que està bé, que està, que és segur i que tal. I bé, aquí no hi ha cap, aquí no hi ha res que em certifiqui que això funcioni bé i que sigui just, que sigui no sé què. Què compraries tu? Suposant que, home, òbviament, que estem parlant aquí, que, a part del preu, no? Amb un preu, el preu de compra que no sigui tampoc desmesuradament diferent. Home, jo compraria el que està certificat. Vull venir a dir que un producte de software que vingui certificat pot tenir un avantatge de mercat i al final pots fer favorable a la innovació. Jo no estic gens d'acord amb Peter Thiel, que és un personatge doncs, molt dubtós i perillós, i Elon Musk tampoc, no estic gens d'acord, amb aquest argument de que frena la innovació la regulació. En absolut, estic molt en desacord. La regulació pot ser un avantatge competitiva.
Deixeu-me fer un apunt més sobre el que estàvem dient per tota aquella gent que això de ChatGPT i de tots aquests, com en dieu, models de llenguatge?
Sí, models, grans models de llenguatge.
Models de llenguatge en intel·ligència artificial, que és el centre del debat ara mateix. Aquests que poden crear articles, treballs, textos de qualsevol tipus en qualsevol matèria. Quan Harari deia en aquest article que us llegíem que el sistema operatiu de la humanitat és el llenguatge, mm-hmm. i deia aquesta frase tan bonica del llenguatge sorgeixen els mites, les lleis, els déus, els diners, l'art, la ciència, les amistats, les nacions. Si anem al límit, clar, la intel·ligència artificial en aquest camp del llenguatge, clar que pot servir per fer treballs escolars, però per què no per crear monedes, mites, déus, nacions? Perquè el propi Harari diu potser l'any 2028, que hi ha cursa electoral als Estats Units, potser aquesta carrera presidencial no la dirigeix un ésser humà.
És per això que,
no? El cap de campanya podria no ser un ésser humà, no? Sinó algú que hi ha una màquina que et diu el que, escolta'm, Donald, el que hauries de dir avui és això. Perquè ja he calculat que tindrà aquest impacte determinat a través de les xarxes socials i tranquil, a més, ja ho mouré jo. No? Sí, potser el cap de campanya és una intel·ligència artificial. No?
Sí, Ulisses
i el Genís.
Sí, a mí me gustaría decir una cosa con respecto a todo esto que ustedes están diciendo. Es el uso que se están haciendo de estas herramientas. Es cierto que estas grandes corporaciones están propulsando cambios tecnológicos muy importantes, pero también tenemos, y el ciudadano tiene que ser muy consciente de que si quiere una tecnología certificada y que cumpla con los valores éticos, legales, socioeconómicos y culturales que compartimos en Europa, será más cara en dinero, pero mucho más barata en privacidad, intimidad y el respeto a otros derechos que son consustanciales a la naturaleza de lo que es Europa. Entonces, si vamos a certificar, será más caro, porque haremos tecnología hecha en casa. Lo hecho en casa, bueno, tiene otros valores, pagamos mejor a la gente, intentamos que los impuestos se reviertan en el Estado. Y hay mucha gente que descree del Estado porque los políticos pues no lo están haciendo bien. Eso también hay que decirlo. Pero tenemos que mantener la idea de que la democracia la hacemos todos y que si no nos gustan los políticos, o los cambiamos con el voto, pero con un voto efectivo, o nos metemos a políticos y lo hacemos. Pero no basta con esta creencia de que las grandes corporaciones lo están haciendo bien porque están proponiendo cambios tecnológicos que cambiarán nuestra forma de vivir. Ya la están cambiando. Pero no sé si la queremos porque no es democrática. No la hemos aceptado nosotros.
Genís, ¿qué no vas a dir?
No, és que el tipus de ser repetitiu. Aquesta tecnologia, ara parlem molt de ChatGPT, perquè és el popular, el que està a la base de tothom, però, ostres, les altres aplicacions d'això genèric que en podríem dir intel·ligència artificial, ostres, estan fent progressar la investigació mèdica, la investigació uh-huh. científica, uh-huh. el plegament de proteïnes, el diagnòstic per imatges, gràcies a aquesta tecnologia, el meu proper diagnòstic d'una malaltia desagradable serà més ràpid i més eficient, el risc de que jo agafi certes patologies baixa, etc, etc. Aquest és un camí de progrés. Cap dubte. Mm. Aquest és un camí de progrés. Jo vull aquesta tecnologia, l'abraço amb alegria. L'únic que accepto perfectament és que aquesta tecnologia potser demana ordre. I accepto també que ara mateix aquesta tecnologia no té ordre. Però aquesta reivindicació d'ordre no és una reivindicació d'ordre des del desastre o des de la desempara o de no sé com, quines paraules fer servir. Senzillament necessita ordre, com passa amb les coses noves que no veiem a venir, que només es veien a venir els que en sabeu molt de recerca i de ciència. Ara que tots hem vist el potencial d'aquesta eina i comencem a parlar dels riscos d'aquesta eina. Llavors, quan una eina té potencial i té riscos, probablement hem de posar ordre. Uh-huh. Llavors, com ho fem per posar ordre? Ens podem posar hipernormatius, hiperrestrictius, hiper no sé quantos, i si ens passem amb la norma, pot generar un rebot dolent, de que facin trampes, de que ho facin d'amagades, o de que la gent digui que ja heu pensat, etc. O, bueno, és trobar aquest to. I llavors, jo crec que això és el que espero que passi. Llavors, anem a parlar de terminis, perquè la gent a vegades creu que tot és molt ràpid. No, les coses no són ràpides, perquè són complexes. Ordenar el món és complexa. Mm-hmm. Llavors, la meva humil opinió, i m'interessa molt la de l'Ulisses i la del Ramon, jo crec que aquest és el debat dels propers 4 o 5 anys. Potser m'equivoco, corregeu-me, però malament, o sigui, una altra manera d'aprendre mal és pensar que aquest és un debat de 3 mesos i que s'ha de resoldre en 3 mesos, perquè em sembla que en 3 mesos no podem resoldre aquesta complexitat. Això vol dir, o en 6 mesos, la carta demana una moratòria de 6 mesos. Sí. Jo en 6 mesos això no em veig en cor d'endreçar-ho. M'agrada el simbolisme de demanar en 6 mesos. Vull dir, ei, tios, espavileu aquí, actueu. Però jo crec que si fos cert, que si tinc raó, que ojalà no en tingués, que això va de 3 o 4 anys, ostres, ens hem de posar molt exigents amb el desenvolupament de les normatives a la Unió Europea. Ens hem de posar molt exigents en discutir-les. Ens hem de personar en aquest debat. Hem d'actuar i tal. Però si algú creu que aquesta és una agenda que s'ha de resoldre en 2 mesos, jo em borro. En 2 mesos no puc participar, influir, intervenir.
Una última cosa que volia preguntar tant al Ramon com a l'Ulisses, per acabar, perquè efectivament el Genís ha dit una cosa importantíssima, que no estem dient que la intel·ligència artificial sigui dolenta de per se. Heu remarcat molt els models de llenguatge com un dels, el principal perill. La resta, la investigació mèdica o de qualsevol àmbit, és molt interessant i ajudarà molt. De fet, us volia preguntar sobre aquesta qüestió, ja per acabar, si la intel·ligència artificial el que fa per primer cop a la història és que un avenç tecnològic o un avenç científic, sigui descobriment del que sigui de qualsevol àmbit, científic, sigui de malaltia, sigui de proteïnes, sigui del que vulgueu, si arribi a una conclusió i una solució que no se sap com s'hi ha arribat.
Bé, hi ha una part d'això.
Això està passant, sí. Ara mateix. És a dir, es pot dir a intel·ligència artificial des del punt de vista científic de vull solucionar un càncer, un tipus de malaltia, i que trobi una solució que no sàpigues recórrer científicament com s'hi ha arribat a aquella solució.
Hi ha una tècnica d'intel·ligència artificial, que és la que és més recent i la que ha tingut molts èxits, precisament, en diagnòstic per imatge i amb tot això del llenguatge, al darrere del ChatGPT, per exemple, que són aquestes xarxes neuronals profundes, que se'n diuen així, que són models molt, molt complexes, enormes, i sí que és veritat que hi ha aquesta, el que se'n diu, en diem, caixa negra. És a dir, que no saps, no pots, no hi ha un raonament lògic, no pots veure a l'interior què està passant i en base a què arriba la conclusió que arriba, en base a què fa aquest diagnòstic, en base a què et suggereix això, et suggereix allò. És veritat.
Però això és un canvi radical, no?, de l'evolució humana.
Bueno, jo crec que no. A les xarxes neuronals ja fa 30 anys que ja existien, el que passa que no eren tan enormes com les d'ara, perquè no hi havia capacitat de càlcul ni dades per entrenar-les suficients com perquè funcionessin. Aquests algoritmes, tot i que han estat significativament millorats, les idees bàsiques conceptualment són antigues. O sigui que no és una cosa tan nova. El que passa que sí que darrerament hi ha molta recerca. És un tema importantíssim de recerca, d'investigació actual, és un problema obert, d'una explicabilitat, se'n diu això, explainable artificial intel·ligence en anglès, intel·ligència artificial explicable. Hi ha esforços considerables i ja comença a haver-hi resultats. I serà cada vegada més explicable el que fan aquestes eines.
Ulisses, què deies? No estic d'acord, deies.
Sí, a ver, muchos de los modelos que se han hecho durante toda la vida han permitido descubrir cosas de los procesos que no, que no se pueden explicar, se han manejado y al final hemos llegado a una conclusión. Lo que ha ocurrido con las redes neuronales, aparte de lo que ya mencionaba Ramón, es el aumento trepidante en la capacidad de cómputo y en la capacidad de almacenado. Y esto permite que se puedan hacer cientos, miles. Una de las cosas que nadie nos dice y nadie nunca nos dirá ha sido cuántos miles de fracasos ha habido antes de llegar a una de estas claro. cosas de las que hablamos. Pero son tan importantes que están muy bien. Hay quien dice, Mateo Valero, el director del BCC, dice que pronto habrá un premio Nobel en medicina o en física o en química que sea alguien que haga informática o inteligencia artificial, porque sus modelos llevarán a la resolución de un problema de estos gordos de estas disciplinas, y yo también lo creo, pero es porque la investigación cada vez es más pluridisciplinar. Necesitamos tener todo esto junto, preguntas más complejas, cada vez podemos resolver preguntas más complejas gracias a estas herramientas. Ahora bien, lo que a mí me preocupa más es que es cierto que tenemos toda esta componente de capacidad de cómputo, pero nunca nadie nos dice cuál es el costo ambiental de esta, de esta inversión. Y no sabemos si realmente nos está... Ahora que tenemos el cambio climático y en Cataluña tenemos una amenaza de sequía tan importante, deberíamos preocuparnos si realmente necesitamos ir tan rápido en el descubrimiento científico y no conservar al mismo tiempo, o sea, hay que nadar y
guardar la ropa. Sí.
Y a mí me gustaría, a mí me gustaría decir una cosa, yo no estoy por prohibir nada, yo estoy por regular bien, pero también estoy porque a un conjunto de empresarios que tienen mucho dinero, apoyados por unos capitales enormes, no me cambien la vida porque sí, y que a eso se le llame innovación, y que haya mucha gente que no trabaja en el área de la inteligencia artificial o de las redes neuronales, que estén contentísimos con esta inversión. Muy respetable, ¿eh? Pero yo creo que el trabajo de los que trabajamos en esta área y sobre todo en la universidad es comunicar a la sociedad qué es lo que hacemos, qué es lo que está bien, qué es lo que pensamos que puede estar mal y cómo se podría dar uso. Y los políticos deberían ya estar dando una respuesta que al menos en España todavía no oímos. Los italianos ya han hecho un paso. Esperemos que Europa haga algo muy ràpid.
3 minuts i un quart de 12 del matí, doncs ha estat un plaer i un gust poder parlar i conversar una estona amb el Genís Roca, amb el Ramon López de Mantres, amb l'Ulisses Cortés, dos dels grans eminències de la intel·ligència artificial a casa nostra, perquè és una qüestió que ara mateix està a debat, aquesta setmana ha estat molt intensa, però que vaja, que marcarà els pròxims anys, com deies, segurament la gran qüestió des d'un punt de vista de transformació de les nostres vides. Si ho comparem, diguem-ne, amb el canvi climàtic, allà estem, no? El canvi climàtic canviarà molt les nostres vides, sens dubte. La intel·ligència artificial també. Veurem com es regula, com s'ataca i com es canalitza d'alguna manera que sigui la més adequada, si així és possible. Ramon López de Mantres, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ulisses Cortés, moltíssimes gràcies també per atendre'ns des de la Índia.
Gràcies.
Una abraçada. Genís Roca, un plaer com sempre. Gràcies. I crec que encara tenim el Manxón per aquí, oi que sí, Manel?
Sí, ho estava seguint molt atentament.
Moltes gràcies, Manel. Una abraçada ben forta. Bona Setmana Santa.
Molt bé.
Adéu-siau.
Vale.
11 i 13,
vale.
Gràcies, Genís. Fins la pròxima. 2 minuts i arribarem a un quart de 12 del matí. Anem a actualitzar la informació. Al costat de l'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Us ho ha avançat el Via Lliure. L'any passat es va perdre gairebé una quarta part de l'aigua potable a Catalunya per fuites a les canonades.
Sí, això en plena època de sequera. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, són 134 hectòmetres cúbics que podrien doblar la reserva que tenen ara els embassaments. L'ACA ho atribueix al mal estat de les canonades, tot i que també en relaciona una petita part a la mala gestió i al subcontractatge, és a dir, volums d'aigua registrats per sota els consums reals. En declaracions al Via Lliure de RAC1, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, reconeix la preocupació i l'angoixa del govern davant d'aquest escenari.
El tema de les canonades, òbviament, també és un problema. Per això, justament, és clau l'estalvi, la minimització, no, en aquest sentit, de les fuites d'aigua. La distribució en baixa, en aquest cas, és competència municipal. Però sí és cert que la Catalunya té una realitat que la que té i té molts municipis petits.
De fet, gairebé la meitat de les canonades de Catalunya tenen més de 30 anys i quedaran obsoletes d'aquí poc temps, un escenari que denuncia el president de la Comissió Tècnica i d'Acció Climàtica de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya, Dani Milán, que demana també a l'Agència Catalana de l'Aigua que es posi les piles i deixi enrere la burocràcia.
Tenen menys de 30 anys un 55% de les canonades, això vol dir que quasi la meitat tenen més de 30 anys. La vida útil d'una infraestructura d'aquestes es pot situar al voltant de 50, 75, 100 anys, depèn molt de les circumstàncies. Això vol dir que, bueno, que probablement durant dècades no s'ha posat prou el focus en la renovació.
De fet, alerta que a Catalunya el dèficit d'infraestructures relacionades amb l'aigua supera els 500 milions d'euros i reconeix que farien falta 400 anys per renovar tota la xarxa d'aigua del país. I precisament la sequera fa que avui els agents rurals mantinguin l'alerta màxima de risc d'incendi a 4 municipis al voltant de la muntanya de Montserrat. Si no passa res, fins aquesta mitjanit els accessos municipals d'aquest parc natural continuaran tancats per excursionistes. Ara bé, el monestir i tot el recinte turístic del Massís seguiran oberts per poder celebrar la tradicional benedicció del Ram d'aquest migdia. Més enllà de Montserrat, el cos dels rurals manté també activat el nivell 2 del Pla Alfa a 30 comarques. Només se n'escapen d'estar dins del nivell molt alt d'incendi, les del nord i les del nord-est, amb l'excepció de l'Alt Urgell i l'Alt Empordà. Mentrestant, a aquesta hora, els bombers continuen remullant la zona de l'incendi forestal de Gandesa, que ahir al migdia va començar a cremar i va afectar unes 2 hectàrees. El foc està estabilitzat des d'ahir la tarda, però encara hi ha una dotzena de dotacions repassant el perímetre afectat per les flames per així evitar possibles revifades. I en plana de successos, un home d'edat avançada ha mort aquest matí en un incendi a una casa a Vilanova i la Geltrú. A més, una altra dona, que era la seva germana, ha quedat ferida greu i el servei d'emergències mèdiques l'ha evacuat en sistema a un helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron. El foc ja està extingit i ha afectat el menjador del domicili. Quan els bombers hi han pogut entrar, passades les 7 del matí, l'home ja era mort. A aquesta hora, una dotzena de dotacions continuen remullant els punts calents, estan acabant de ventilar la casa i revisen l'estructura de l'edifici per descartar que hi hagi quedat afectada. De moment, desconeixen, però, l'origen d'aquest incendi. Ara els esports amb l'Oriol Jové.
Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, seguit de Lewis Hamilton, que ha acabat segon, i de Fernando Alonso, que ha acabat tercer. Tot plegat en una cursa molt accidentada i de més de 2 hores i mitja, amb 2 banderes vermelles en les 2 últimes voltes i en final amb el cotxe de seguretat a la pista. Alonso ha acabat tercer en les 3 curses del campionat i és a 24 punts de Verstappen, líder del Mundial. De cara a la tarda, a les 7, es disputarà el Gran Premi de l'Argentina, en aquest cas de MotoGP, amb Àlex Márquez sortint des de la pole i sense el seu germà Marc ni tampoc Pol Espargaró, que són baixa per lesió. A les 4 arrencarà la cursa de Moto3 i a 1:15 la de Moto2. Mentrestant, d'aquí a poc més d'una hora es reprendrà la jornada a la Lliga CB de bàsquet pel que fa als equips catalans. A 1:15 el Girona visita la pista del Múrcia i a 1:00 el Barça la del Tenerife, amb la baixa de Nikola Kalinic a l'expedició blaugrana. En un comunicat fa una estona, el club ha confirmat que l'Ale Servi té una lesió a la planta del peu esquerre. A les 5, el Manresa tancarà la jornada al Nou Congost contra l'Obradoiro.
Sons del Món presenta Sopa de Cabra en concert.
Divendres 28 de juliol a la Ciutadella de Roses.
Un concert on repassaran els seus grans èxits en una de les úniques actuacions que faran aquest 2023.
Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
I pel que fa al temps, el vent continuarà bufant amb cops més forts al Pirineu, al Cap de Creus, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la resta serà més moderat i demà ja anirà a la baixa. Pel que fa a l'estat del cel, el sol dominarà durant tot el dia el conjunt del país, però quedaran restes de núvols i nevades intermitents a la Vall d'Aran i també en zones properes.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Arrenca el Barcelona Open Bank Sabadell 70è Trofeu Conde de Godó. I el Club Vanguardia et convida a viure el millor tennis en directe el proper diumenge 16 d'abril. Gaudeix de tots els partits del dia i accedeix a la zona VIP. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. No podem millorar el teu servei, però t'assegurem una jornada de tennis increïble.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Lliure, amb Xavi Bundó.
Carlos Tanon, molt bon dia.
Bon dia.
Llucia Ramis, molt bon dia.
Bon dia.
Que t'he espantat, Carlos?
Una mica, estava a punt
d'agafar... Que tens el volum molt alt dels auriculars, sí. O què? Estava... He vist un gest que ha dit Carlos Tanon i fa...
No, perquè sempre comences per ella i jo m'acostumava a ser
ja,
el segon.
Ja. Avui, a més fa uns... avui, per exemple, no l'he enganxat al Carlos menjant totes les pastes de cada diumenge, perquè ja tens com una tècnica bastant desenvolupada, ara ja. No? Ara ja no
tal. Entro, vaig ràpid, el poso en un costat de la boca...
Com un hàmster.
Exacte.
Sempre la tècnica hàmster, sí, que és omplir una galta i l'altra. Tenen una tècnica... Si el hàmster pogués parlar, home, no es notaria. Bueno, anem a jugar o no?
Vinga.
Va, ja sabeu que el Paraules Encadenades és aquest espai en què la Llucia i el Carlos es van llançant, com si fossin tards, paraules una a l'altra, que han de continuar amb la lletra de l'última paraula anterior. I totes elles han de conformar una mena de collage en què jo he d'intentar entendre què nassos volen, de què nassos volen parlar avui. O sigui que si ens hi posem... Va. Qui toca, per cert?
Començo jo.
Tu?
Sí.
Vale. La primera paraula és...
Meteorit.
Meteorit. Ok, acabem amb la T.
Sí.
Carlos.
La T de terra.
Terra. Bueno, en un moment és bastant lògic, això, sí. Meteorit, terra.
Apocalipsi.
Hosti, noi, què us passa?
No. Però...
Això, Toni García Ramon, que és el que sempre ha demanat, és que caigui un meteorit i s'acabi la terra.
Sí. I què va passar?
Bé. Bueno. Oh. T'has equivocat? Has deixat anar una pista? No.
Vale. Podria ser.
Apocalipsi.
Immensos.
Amb la I, immensos. 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 Amb la S.
Saurí.
Saurí?
Va, això és fàcil ja, eh?
És que no sé què vol dir saurí. Dic de veritat. Ho hauré de buscar.
Saurí, saurí.
Ah, va, ah!
Saurí, saurí. Saurí, saurina.
Vale. Incauts.
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 Hosti. Incauts. Incauts.
Vale, amb la S.
Sinatra.
No entenc. Com que Sinatra?
Meteorit i Sinatra. Amore.
Pues sí, amore. Mort el Sinatra.
Amore.
Amore?
Tats amore.
Com que amore? A veure, jo, mira, les primeres quatre, jo anava en la direcció correcta, que és meteorit... Bueno, fins i tot les cinc...
Què era?
M'heu dit, meteorit, terra. Ho he puntat aquí, apocalipsi. Mm-hmm. Immensos.
Sí.
Saurí.
Incauts.
Saurí, i anava a dir dinosaure, però què vol dir Sinatra? Ah, bueno. I mur?
Amor.
Ah, ai.
Amore.
Amore.
Tots amore. Tots amore.
Què té a veure l'amore?
Bueno, tu prova.
Són dinosaures?
Yes.
Però què té a veure l'amore? Bueno, espera, espera. Què és això?
Aquesta és una cantant que es diu Tess Henley i la cançó es diu Dean Martin.
Dean
Martin, els amics li deien Dino.
Ah! Però heu dit Dean Martin, no, heu dit Sinatra.
Sinatra, però després Amore, que Tats Amore és una de les cançons emblemàtiques de Dean Martin. Home, t'haurien d'haver posat...
Escolta, però complicadíssim lo d'avui, o sigui, Amore.
Bueno.
Per parlar de dinosaures, Amore. O sigui, qualsevol persona racional no hagués entès res. Què m'esteu dient? Amore. Si tu... Perquè havia de saber que Amore era una de les cançons
de Dean Martin.
De Dean Martin, que li deien Dino. Va.
Home, he començat amb Meteorit.
Ja, és veritat. Heu començat molt fàcil.
Era fàcil.
Però m'heu despistat, o sigui... Hi ha una dinàmica, hi ha una cosa... Bé, no. I Sinatra era perquè és un, no. era un senyor gran? Però no. Això se li diu
això
a la gent.
Això és edatisme.
Sí, un dinosaure. No es pot dir. Ja ho sé que no es pot dir, però...
Les persones no es pot dir.
No, però com...
Amb les institucions sí que es pot dir.
Ah, sí? O els polítics sí que es pot dir?
Home,
perquè no són persones,
són
no?
institucions. Well,
okay. I una persona que per exemple, visqui 155 anys, no li podem dir dinosaure?
No, perquè pot ser...
Sí, té l'ànima jove, sí. Va. Bé, doncs un que tenia l'ànima buida més que jove era, evidentment, Dean Martin, que realment era un personatge inescrutable i era l'únic dels amics de Sinatra que li podia dir no o vés-te'n a pastar.
Ah, sí, eh?
Sí, hi ha una biografia que malauradament no està ni en castellà ni en català, que es diu Martin in Men, o sigui que l'home Martini, i que parla d'això, que a vegades darrere d'un senyor que sembla que hi ha d'haver alguna persona no hi ha res. Absolutament és el que veus, una persona de pedra sense sentiments, un senyor amb una barra de bar que no ni sent ni... I realment és...
Però una cosa, és que ara estic pensant si els Exagrables han parlat de Dean Martin. Sé que Frank Sinatra està vetat. Ja. O sigui, ells van posar una sèrie de normes i van dir no parlem mai ni de Sinatra ni de Johan Cruyff. crec recordar. Però, com a gent intocable. Però Dean Martin crec que no van dir res. I no sé si l'han fet.
Hòstia, doncs mira, li podem...
Els hi passaré. Li podem... A veure què diuen.
Bé, però no volíem parlar d'aquest tipus de dinosaures.
Ah, no, eh?
Van
voler dels altres.
Si estan morts sí que es poden dir dinosaures.
Volíem parlar dels dinosaures que varen viure fa 66 milions d'anys.
Ah, entès que varen, com si ja hi fóssim, viure que els que varen. Vale.
Sí, bé, va impactar un meteorit, un asteroide, va impactar a la costa de l'actual Mèxic, va fer que jo generés un canvi climàtic que va determinar l'extinció dels dinosaures, tret de les aus, que encara hi ha gallines, que serien...
Les gallines són...
Serien, sí, les descendents
dels dinosaures.
Sí. Les trus també, són els darrers descendents d'aquelles bèsties grans i misterioses.
I els cocodrils, els llangardaixos, té tota la pinta de ser una mena... No?
Ho vols dir? Seguríssim?
No, hosti, s'assemblen molt.
Perquè només... només
l'expert en dinosaures de Sant Carlos, òbviament.
Sí, però tu ets un expert,
sí,
o no?
Sí, totalment.
Doctor Zenon.
Saurus, pots dir-me Saurus. No, els únics que es van sobreviure van ser aus. Perquè no tenien que estar per terra, perquè no havien de contaminar-se, saps, els cocodrils...
Però les gallines no volen.
Però en aquella època volaven.
Té respostes literalment per tot.
Volem parlar de la fascinació que generen els dinosaures, especialment a la infantesa,
sí.
Entre 3 i 6 anys.
Hosti, és fort,
després passa, no?
Després desapareix, però tota aquella època... Un dinosaure, i un dinosaure és una joguina, i és una samarreta, i és una... un joc, i després és una sèrie, i és una tele, i és... Bueno, en fi.
Per què? No ho sabem.
Bueno, hem fet una investigació.
Perquè, a més, jo sempre ho he pensat...
galetes també de dinosaures.
Galetes de dinosaures i tot això. Bueno, això hi ha gent que ho manté després, amb el menjar. Com...
Sí, és veritat.
Oi? Sí. La gràcia de les galetes en forma de dinosaure. Hosti, són terrorífics. O sigui, per què als nens els hi pot interessar...
Perquè els hi fa por, no?
No estic segur que els hi faci por,
perquè... És una
dibuix...
por llunyana.
Ah, això sí.
Perquè no existeixen.
No els hi pot passar res.
Clar.
Però vull dir...
És un monstre que va existir, però que ja no existeix.
I també perquè estan dibuixats així.
És com els contes aquells de fa molts i molts anys en un país molt i molt llunyà. Doncs és el mateix, és un dinosaure.
Però vull dir que jo me'n recordo, per exemple, que hi ha diversos llocs a Catalunya que... Hi ha imatges de dinosaures com de tamany real i tal, i havien anat amb els crios, i unes pors, i unes coses, i uns crits, i pensava, veus...
Ja. No els agradava.
És que no us agraden, en realitat.
No, perquè...
S'agraden els dels dibuixos.
Però és el que diu la Llucia, que realment és que fan por, però no existeixen. És, ja. No hi ha cap possibilitat que trobis un diploma que us ha l'avinguda de Diagonal.
Jurassic Park? No, saps que vam parlar d'aquest tema amb un expert en el... un expert mundial, que és català, de la... com es diu, la... el material aquest, la resina,
sí.
En la qual queden atrapats...
Sí.
Com es diu això? No em sortirà el nom.
L'ambre,
gràcies. I ens va explicar que, bueno, sí que, a veure, que està molt bé allò i que segurament ha creat moltes fascinacions i fins i tot vocacions, però que no es pot treure...
En Cristó no és molt, té molta fantasia, genètic. Molta imaginació.
Però que sí que es poden descobrir coses de l'ambre i de l'època en què hi havia. Mm-hmm. Ara, treure d'allà un triceratops.
Bueno, de totes maneres, el fet d'aquesta fascinació als nens dels dinosaures, primer, que és un món en el qual ells es fan experts i que no és un món dels seus pares ni dels adults. És a dir, els adults no comencem a parlar d'aquest diplodocus.
És veritat, tens raó.
En canvi, ells es fan experts, saben que mengen, com es diuen i tal, i aleshores agafen molta seguretat perquè és un coneixement que fan ells, o sigui, que troben ells,
ja.
Que això es
dona
molt...
Saben com es diuen...
Clar. I que els pares no es poden rebatre perquè no tenen aquesta informació.
No, no tenen ni idea, t'ho dius, hòstia.
I després jo crec que...
Ara està mal vista aquesta teoria.
Sí, després també hi ha les dimensions, no?
Sí, clar.
Que no estem avesats a veure aquestes dimensions tan enormes, i llavors, és clar, suposo que deu ser, per un nen petit, encara ho veu més gros, i encara li deu fascinar encara més, m'imagino.
Sí, a Argentina s'han trobat restes, jo sóc a l'espera del dinosaure com el del programa, s'han trobat restes d'un... A mi m'agrada molt els noms que posen els científics. Patagotitan, que es van trobar a la Patagònia. Bé,
un titan de la Patagònia, no?
Exactament. Era llarg com 3 autobusos, o sigui, 37 metres de llarg i amb un fèmur de 2,4 metres. Poca broma, amb el Patagotitan. Aquest a la selecció argentina no passa a ningú.
Va, anem amb més. Estan on?
Bé, doncs aquesta cançó no parla de dinosaures, però diguem, el grup que toca aquesta cançó és T-Rex, que és el dinosaure més famós i més sanguinari. Doncs és la banda de Mark Bolan, que a principis dels 70 doncs era com la banda definitiva, i un accident de cotxe va troncar la carrera del seu líder, una carrera que probablement ja estava ferida a mort. I ara, aquí, com sempre fem el programa, fem una dimensió més al tema. És a dir, podríem dir que per Mark Bolan el meteorit havia estat David Bowie.
Li va arribar un meteorit en nom de David Bowie.
Exacte.
Life on Mars? I pum. Escolta'm una cosa. És que abans hem citat Jurassic Park, i hi ha aquí un tall de veu d'aquesta ràdio, un muntatge, amb la música de Jurassic Park i amb la veu de la recepcionista de RAC1 d'entre setmana dels matins, que és Marta Massip,
sí?
Que sempre ens fa molta il·lusió, a veure. Escolta'm-la. Fantàstic. Dinosaurios para todos. De tota aquella època. Vosaltres l'havíeu anat a veure? Mira, mira, però si és un elefant. Què és aquest so? Què era aquest so? Havíeu anat a veure la peli?
El cinema.
El cine, la veu veure?
Sí.
Quan us va enganxar,
no.
Això?
Jo crec que no.
Això és que és el 94,
93. Jo vaig veure En busca del Valle Encantado.
Ah, però això és peli de dibuixos,
no? Era una peli de dibuixos molt, molt cursi. Una cosa que el meu tiet es va...
Que eren dinosaures que anaven a buscar...
Molt, sí, es van penedir molt, perquè era una pel·lícula... Es van portar els seus nebots, els meus germans i a mi, al cinema, i era jove, i va dir que quin penyazo de pel·lícula,
sí.
I quin rotllo, però nosaltres deia que no cursilada, me'n recordo que me va retreure molt, molt sovint, que era una pel·lícula molt cursi.
T'ho va retreure tu, perquè no tinguis por.
Perquè suposo que havia demanat jo d'anar-la a veure,
bueno,
no sé.
Escolta, però ell és l'adult del cantó. Escolta, tu l'havies vist, al cine?
La que diu...
No, ella. Jurassic Park.
Al cinema.
Al cinema, però sí. Jo no sé.
Jo era grandet ja, però a mi ja... O sigui, m'agraden aquestes pel·lícules. O sigui,
sí, m'agrada,
Sí, sí, sí.
Sí, jo m'ho vaig passar molt bé veient-la.
Un tros de pel·lícula,
No, sí, sí, tant, i tant.
I totes les seqüeles, no sé si el Blai, ara que l'estic mirant per allò, bé, li agraden bé un parell.
Jo les veig, igualment.
La segona està bé, però la darrera és horrible, no? Mm-hmm. La dels amics de los Raptors.
Era la del Bayona, l'última.
No, aquesta és la penúltima, la de Bayona.
Bé, no sé.
Ah, no, a mi em va agradar molt. Jo t'he de recordar. I me'n recordo que hi havia un professor a la facultat que ens parlava de cinema i deia que li havia encantat anar al cine a veure-la i sentir una senyora que deia, amb tota la... Ostres, amb tota la bondat que tenia, pobra, que diu, que listo es este Spielberg, que ahora que están de moda los dinosaurios, vaya a hacer una peli de dinosaurios, contien. No, és una mica... Igual és una mica al revés, no? Han fet una peli i han fet un marxandatge que ha anat de conya i que ara tots els nens volen ser.
No, però ell sí que va entendre perfectament que és una cosa que agrada molt als més petits. I als no tan petits també agrada.
I ho va fer molt bé.
Sí. Hi ha una cosa que crec que és psicològica, que per què ens agrada el món dels dinosaures, perquè és l'única cosa horrorosa que ha passat al planeta Terra del que no som responsables.
Està bé.
Sí, l'home no ha tingut res a veure amb l'extinció dels dinosaures i per això es venim... O sigui, pugem allà i diem, mira, perfecte, podem parlar d'ells, podem renovar, no tenim cap culpa.
No ens sentim malament, no? De res, de tal.
I es, hem parlat poc d'aquesta confusió que es genera quan som petits,
sí,
que pensam que els dinosaures varen conviure
amb els humans.
Amb els humans.
Ah.
I la culpa d'això és dels Picapedra.
Oh. Clar, veies el... És que no sé com es deia a Catalunya, jo no me'n recordo. Pablo Picapedra.
Fred.
Fred es deia?
Ell es deia Fred, el Pablo no sé com es deia.
No, però qui és el protagonista?
El Pedro.
Ai, el Pedro. No sé com es deia. Pedro no era el Fred, el Fred és l'altre, el
no.
Pablo.
No tinc
ni
idea.
Ah, no ho sé, eh? Això hauríem de buscar-ho. En aquesta escena, que està a la feina, no?, i que es tira per aquell dinosaure,
sí,
amb la cua, perquè ja és l'hora de plegar.
No? Eren com amics, no?, sí, sí, els
dinosaures. Sí. Bueno, i el tocadisc que era molt bo, perquè era aquell ocellet que picaves allà amb el vinil.
Mm. I recordo la pel·lícula, també, a més, hi havia el John Goodman,
sí,
fent de Pedro Picapiedra, i...
Que està viu.
Que és viu, aquest home. I que tenia a casa una destructora de menjar, no? Saps com a les cases... Una cosa que no tenim aquí normalment,
sí,
que les cases americanes tenien aquella com... No sé, com, que el menjar el tiraven per la, per
ah,
la
sí,
pica i una mena de...
Sí, aquelles, sí, és veritat, com
oi?
Una trituradora.
Una com si les cases americanes tenien una trituradora de menjar, sí, a la pica.
Sí, és veritat,
oi?
És veritat.
O alguna cosa semblant.
Sí,
i allà era un animal que ho triturava.
Ah,
no hem vist mai una... Per què no ha arribat aquí mai això de la trituradora de menjar?
Deu ser perillós, perquè les pel·lícules te la fiquen la mà i
sempre es mor algú.
Se
t'enganxa la corbata, bueno, coses així.
Sí, sí. No, però és curiós perquè amb els dinosaures, la imatge que tenim dels dinosaures, potser per Jurassic Park o bé, o d'abans, és que eren rèptils, no?
Mm-hmm.
Però ara hi ha nous estudis que diuen que podien tenir plomes. A lo millor tenien molts colors, a lo millor eren éssers que tenien,
sí, sí,
grans...
Però sempre els pintes verds.
Sí, sempre els pintes... I grisos, ah, més aviat, o marrons, mm-hmm, no?
O marrons, sí.
I potser tenien plomes de colors. Bé, el nom del dinosaure va ser utilitzat per primera vegada el 1841 per un anatomista anglès, que era Sir Richard Owen, que dinos ve del grec, deinos, que és terrible, i sauros, llangardaix, o sigui, que rèptil terrible. D'aquí que tinguem aquesta idea també del fet que siguin... Aquesta imatge, no?, que es relaciona amb els rèptils. I aquí s'han trobat restes de dinosaures a la zona del Terol, bastant habitualment.
Sí, que a mi m'agrada molt. Tornem al nom, com els noms que li posem als dinosaures.
Tens un teu preferit o no?
Sí, un que es va trobar a Terol, que es diu... Aragosaurus.
M'estan passant els noms. Fred Picapedra o Pere Picapedra. Es va arribar a dir Pere. Els dibuixos a Catalunya es deia Pere. I el Barney o...
Ah, Pablo.
O Pau Marbre.
Pau Marbre.
Sí, 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 sí. Bueno, pues el meu dinosaure favorit es diu, com es va trobar a l'Aragó, Aragosaurus ischiaticus.
Ischiaticus?
Sí.
Que tenia l'asiàtica.
Però m'agrada molt d'Aragosaurus.
Aragosaurus.
Sí, però ja ser manicosaurus.
Això es pot fer, eh?
O sigui, posar-li el nom del lloc.
Home, sí, ho fan ells.
Catalosaurus.
Catalosaurus.
Però com és aquest Aragosaurus?
No, bueno, sé, no? És un diplodocus petit.
Ah, bueno. Llavors
és un diplodocus.
A veure. Vosaltres direu que és Sazanón.
Bé, doncs això és Slow, que és un grup que ens agrada molt al programa i que de tant en tant posem. I és una miqueta parlar dels dinosaures com a metàfora implacable. És a dir, tot va bé entre nosaltres i de sobte un meteorit o una cosa imprevista que no teníem pensat bé i doncs tot se'n va a la merda. Una parella, una família, una economia, una societat, tot pot canviar de cop, sense capacitat de reacció. Mm-hmm. I aquesta cançó que es diu Dinosaur Act és una frase feta en anglès que ve a anomenar aquells actes molt molt sorollosos que, de fet, els fas tan sovint que al final ja no tenen cap efecte, no? És a dir, les coses que... les amenaces o les promeses, no?, que de tant repetir-les al final no té sentit, no?
És una mica la història de... la faula de Pere i el llop, no?
Exacte.
Hi ha el llop, i el dia que venia el llop ja...
El dinosaure ja no fa por, ja no te'l prens en sèrio pel molt gran que sigui la promesa o l'amenaça.
Sí, dinosaure també serveix per designar, no, persones que són molt grans, però també persones lentes, no? Persones molt grans, persones que es mouen molt a poc, no?
Seria la idea, d'aquesta, de dir-li a algú un dinosaure, eh?
Algú que no es pot adaptar als nous temps és un dinosaure. Algú que viu en un món que ja no és el nostre, no? Que viu en el seu món o el nostre. Nosaltres ja començàvem a ser una mica dinosaures. I estava pensant que, com que també ho començàvem a ser,
sí,
i pel que feia abans dels noms,
Boomers,
tu series un zanosaure. Un bundosaure.
Bueno, escolta'm.
Un bundosaurus.
Compro, eh?
I tu?
Ramisaura.
Ramisiraptor també mola, eh?
Ah, m'agrada molt.
Perquè va ràpid.
M'agrada bastant més.
Ramisiraptor.
Escolta, sobre el tema de la música, és veritat que després hi ha aquesta cosa del... com molt concreta amb les bandes, no?
Sí.
Que se'ls diuen dinosaures.
Sí, sobretot al final...
Dinosaures del rock. No?
Sí, quan va arribar el punk i la New Wave, totes aquestes bandes grans, sofisticades, que tocaven molt bé amb molts membres, es van considerar que no anaven amb el temps, que no s'adaptaven. I aleshores, quan imparava les cançons de 3 minuts o 2 minuts de gent que gairebé no sabia tocar, Pink Floyd, cançons de 24 minuts ahí tocant tot, però semblava que estaven fora del món, que havia caigut un meteorit al punk i ells no se n'havien adonat.
No hi ha un grup que es diu Dinosaur Junior?
Sí. Sí. Bé, doncs avui els dinosaures, les paraules encadenades de la Llucia i el Carlos, doncs bueno, igual un dia d'aquests hem d'anar a veure junts una d'aquestes exposicions de dinosaures.
O una pel·lícula, no?
Una pel·lícula, anem a veure, sí, la pròxima pel·lícula de dinosaures. Godzilla serveix? Sí. O ja no es ben bé un dinosaure? Perquè clar, no és entre una cosa i l'altra.
És un dinosaure fictici, no?
Sí, és clar, ens agraden més els de veritat, no?
King Kong?
King Kong tampoc. No és un dinosaure, no serveix.
No, és mamífer.
Hem d'esperar la següent de Jurassic Park. Llavors es barallen entre ells, no? Llavors es baralla el...
King Kong amb el
Tyrannosaurus Rex i amb el Godzilla, i després el Godzilla amb el Tyrannosaurus Rex. Sí. Bueno, sí, una cosa així. Als nens els agrada el Tyrannosaurus Rex, a més o menys.
Sí.
És el pitjor de tots i aquestes coses, no molt mala...
Sí, perquè té mans una miqueta humanes, no?
Sí, és veritat.
Tu creus que és per això?
Com una miqueta de... una mica ridícula, les mans. Sí. Bueno, Zanon, moltíssimes gràcies, eh? Expert en dinosaures.
Uap.
Gràcies, Llucia Ramés.
Una parrada.
RAC 1. El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Aquesta música ens porta cap a una pel·lícula que he de reconèixer que m'ho va fer passar malament, ho puc dir a aquesta hora del matí. Parlarem de seguida amb la seva protagonista, la d'aquesta pel·lícula, que s'ha estrenat aquest cap de setmana. Qui ens visita avui al Via Lliure és una de les actrius amb més projecció del cinema i de l'audiovisual espanyol, que va participar en el seu dia en diversos curtmetratges, en un videoclip de què parlarem a continuació, amb el, després d'un videoclip amb el director català de Big Victory, la va fitxar el 2020 com una de les protagonistes del thriller No Mataràs, amb el qual va saltar la fama, i des de llavors tres pel·lícules més, una d'elles a la fam, una d'elles a les ordres del totpoderós Pedro Almodóvar, dues nominacions als Goya, que és una autèntica barbaritat, i la sèrie La Chica de Nieve, on tenia el paper protagonista i l'han acabat convertint en una de les intèrprets ara mateix més sol·licitades del cinema espanyol. I aquest divendres va estrenar l'última pel·lícula, que es diu Tinitina, amb el debut del director Rubinstein, on apareix com a protagonista al costat de Jaime Lorente, a qui, en fi, tots recordareu pel Denver de La Casa de Papel. Ella és Milena Smith i avui és un gust saludar-la al Via Lliure. Què tal, Milena? Com estàs?
Què tal? Buenos días. Encantada.
¿Cómo lo llevas? Esto es un vértigo, porque, claro, es pocas películas, pero ya nominaciones con gente tan potente como Almodóvar y películas tan distintas, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde luego ha sido un camino largo, precioso y duro también, porque al final, pues, es muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad. Y al final depende la mayor parte del tiempo de ti, de lo que te involucres, del tiempo que le dediques. Y bueno, de momento muy contenta, la verdad.
Dices camino largo, pero en realidad es muy joven, digamos. Sí, y la filmografía, o sea, es corta, digamos.
El tiempo es corto, pero no te creas que por eso ha sido el camino corto. Ha sido un camino de esfuerzo, de superación y de levantarte trabajando y acostarte igual, ¿no? Trabajando también.
¿De alguien que quería ser actriz?
No.
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 ¿Tú no querías ser actriz?
No sabía qué quería ser. No tenía nada en mente de cuál era mi vocación o qué era lo que me quería dedicar en un futuro.
¿Hasta cuándo?
Hasta, pues, decido mudarme a Madrid, empiezo a trabajar como recepcionista en un hotel y...
¿Eso con qué edad?
Con 21.
¿21?
Sí.
¿Y venías de...?
Y venía de Murcia.
¿De Murcia?
Sí, de...
O sea, ¿te vas a Madrid? Porque dices, bueno, no sé, vamos a Madrid.
Sí, o sea, aquí vive mi padre. Yo vivía en Murcia independizada, trabajaba... pues buscándome la vida un poco, porque como no sabía qué quería dedicarme, pues no me puse a estudiar. Entonces...
O sea, perdona, ¿acabas los estudios a qué edad?
A los 17.
17, es decir, prácticamente eso...
Eso, y me voy de casa y me pongo a trabajar directamente. Y a los 21 me vengo a Madrid, me tiro como un par de años... trabajando, y con 23...
Cuando has dicho trabajando, has medio sonreído, como de haciendo media un montón de cosas diferentes, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, he tocado todos los campos posibles, yo creo.
¿Eso quiere decir recepcionista de un hotel? ¿Qué más?
Pues dependienta en tiendas...
¿De ropa?
Sí. He estado también como camarera en restaurantes, cafeterías... discotecas. Luego ya también me puse a trabajar de auxiliar en el metro. He sido operadora. O sea,
¿operadora de teléfono?
Sí. No, de una empresa de ascensores.
¿De ascensores?
Sí. En plan,
pero de que te quedas parado
y
le das al botón y tú sí. Me sacas de ahí.
Eso es. O sea, no te saco de ahí, te mando al técnico.
Exacto, exacto. Sí, sí, pero sí. Tranquilícese que le vamos a sacar
exacto,
de ahí, ¿no?
Sí.
Hostia.
De hecho, una vez me tocó una...
Eso falta psicología potente ahí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Pobrecita me llamó al teléfono y una monja.
¡Ay!
Que se había quedado encerrada y estaba muy agobiada y de vez en cuando, pues, la escuchabas... rezando y...
Ay, sí, ¿qué dices? Sí. De muchas horas ahí, pobrecita.
Sí, no, es bueno, el rato. Técnico solía llegar rápido, pero...
Vale, vale. Pero la vivías rezando porque igual tenía sus miedos y sus
claro,
cosas
claro, supongo,
¿no?
La claustrofobia y demás.
Bueno, yo he pasado miedo, ¿eh? Un poco.
Sí,
con la película. Sí, hombre, sí. Solo me falta... Es que has sacado la monja y sale una monja también.
Exacto.
Pero no se queda encerrada en ningún ascensor tampoco, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora te quería hablar de la película, que suena así.
Escuchadme bien. Esto es muy importante. No debéis actuar tal y como dice la Biblia.
¿Por qué no? Es la palabra de Dios.
Sí, pero no se puede interpretar al pie de la letra. Vosotros habéis leído algún cuento en la escuela, ¿verdad?
Sí.
Los cuentos narran històries de
Tini Tina és una pel·lícula que és una miqueta difícil de catalogar, perquè jo ho he passat malament, perquè té un aire de pel·lícula de terror en alguns moments, però no és tampoc terror, en realitat. Hi ha una part de thriller, no? Hi ha una part d'ambient d'una Espanya, diguem-ne, de transició, no? Inicios de los 80. Que si quieres puede contar es que nunca sé cuándo, hasta dónde se puede contar, pero vamos, es una familia, una pareja que se acaban de casar y que ella tiene un aborto, porque están esperando gemelos, y ahí entra en una dinámica oscura de familia, ¿no? Ya se hunde,
eso,
¿no?
Es, sí.
Y a partir de ahí deciden que, bueno, pues van a adoptar en un monasterio aquí cercano, ¿no? Y ahí ese Tin y esa Tina, que son dos niños un poco particulares.
Diferentes.
Sí, particulares. Ahí empieza el tema, ¿no? Que me doy cuenta que al final, más allá de ser un thriller o de ser una película que tiene aires de miedo en algunos momentos, habla de una cosa que últimamente el cine español está tratando mucho, que es la maternidad, ¿no? La voluntad de ser madre o de formar una familia en un momento determinado, ¿no? Y las contradicciones que sale de ahí, ¿no?
Exacto. A mí me han visto cara de madre y ha tenido que ser así.
Claro, vienes de madres paralelas con Almodóvar, ¿no? y madre sufridora aquí.
Y yo encantada, la verdad. Me gusta mucho hacer estos papeles. Es verdad que ella tiene un deseo de formar una familia porque de alguna forma pues ella no pudo tenerla. Se quedó huérfana cuando era pequeña. Tuvo que criarse en un convento y eso pues le supone a ella una ansia, un deseo de que la felicidad de alguna forma le va a llegar en forma de la creación de esa familia.
Sobre el hecho de, decías, me han visto cara de madre y en este caso de madre sufridora. Igual te pasas más de media película.
Sí, sí,
fatal.
El 80% del tiempo sufriendo en la película.
¿Y cómo se lleva ese viaje, digamos?
Pues cuando estás rodando es muy importante siempre tener una coordinación con el equipo, una confianza, que te hagan sentir segura, unos compañeros, yo los he tenido compañeros maravillosos en este caso también, pues Jaime y yo nos unimos mucho, ¿no? Para que toda la relación que ellos tienen pues tuviera sentido, y sobre todo pues yo lo paso muy mal durante toda la peli y él de alguna forma dentro de la pantalla es un poco el que no me entiende, pero fuera de la pantalla desde luego se comportó como un auténtico compañero y me estuvo ahí apoyando y sujetando en todo momento. Luego también hay momentos donde el espectador ve que se está sufriendo mucho, pero también nos lo pasamos muy bien. O sea, al final hacer este tipo de pelis no significa que todo el tiempo estás pasándolo mal. Al final estábamos en como una especie de camping en verano, aprovechando los cortes de comida para bañarnos en la piscina. Y tal vez lo más condicionante era el calor que hacía. Sevilla, agosto, 50 grados.
¿En Sevilla eso?
Sí.
Joder. Sí, sí. No está mal, ¿eh? Las temperaturas. Y pensar en los niños, porque al final son dos actores muy pequeñitos que son muy inquietantes. Sí. Entonces, me imagino eso que decías, como de se hace el corte, y cómo separas a una criatura que en un momento determinado tiene que hacer un papel que es, joder, que es,
sí,
que te
sí,
tiene
sí,
que mirar de una forma determinada, ¿no? Que te tiene que dar un poco incluso de miedo en algún momento,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se consigue eso y cómo se sale de ahí luego?
Pues convirtiéndolo en un juego, básicamente. Al final son niños y no hay que confundirles. Entonces intentábamos en todo momento que todo formara parte de un juego y que todo estuviera bastante despersonalizado de ellos como personas y de lo que está sucediendo en la película, porque al final digamos que los actos que cometen son bastante violentos, entonces era muy importante protegerlos.
Uh-huh. Uno de los temas que salen ahí, evidentemente, es lo del el aborto, ¿no?
Uh-huh.
Y sé que en alguna ocasión has hablado de un caso particular tuyo, ¿no?
Uh-huh.
Que imagino que, no sé si lo complica, lo hace más fácil a la hora de rodar una película así.
Pues en mi caso, uh-huh, que no digo en absoluto que tenga que ser a nivel general, pero en mi caso yo es algo que pasó hace ya bastantes años. Yo tuve 19 años cuando sucedió esto y ya pues ha habido un proceso de sanación, de trabajar el trauma y demás, entonces me sentía preparada para utilizar un poco esa vivencia y regalársela al personaje y convertirlo de alguna forma en algo que no es nada agradable de vivir, en una experiencia creativa y bonita, ¿no? El poder volcar ese dolor en un personaje, en haciendo cine, pues para mí es algo bonito que transforma un poco todo.
Cuando recibes el guión,
uh-huh,
y lo lees y ves que, joder, es que empieza así, ¿te da un algo? Porque no sé si el director lo sabía o se lo comunica, dices, me ha pasado esto y...
Obviamente se lo comunico cuando...
En el momento que o sea, ellos no sabían cuando te entregan el guión de esa experiencia particular.
Claro, no.
Por supuesto.
Yo esto lo he contado por primera vez, pues de cara con la promoción,
uh-huh,
porque... Y lo he contado realmente porque quería dar un poco de visibilidad. Yo siempre intento utilizar el altavoz que tenemos al ser personajes públicos, pues para hablar sobre temas que para mí desde luego son muy importantes. Entonces creo que estaba bastante justificado. No soy una persona que suele hablar de mi vida personal,
uh-huh,
ni mucho menos, pero estaba bastante justificado con la percha un poco de lo que le sucede a Lola en esta película y quería hablar sobre mi experiencia personal para que sirviera un poco pues de ese granito de arena de empezar a visibilizar temas que aún se consideran tabús.
Mm.
Y bueno, sí que es verdad que cuando lees dices, joder, te puede remover algo, ¿no? Pero en cuanto nos sentamos a reunirnos y demás, yo también por curarme en salud, pues obviamente se lo comuniqué al director y no hubo ningún problema porque en ningún momento se utilizó nada para dirigirme ni nada. Eso fue un trabajo mío a nivel de acting y pues fui utilizando lo que me servía y lo que no... lo dejaba apartado.
Milena, ahora decías, es un tabú, ¿no? Cuando tú oyes hablar de este tema, medios de comunicación, uh-huh, debates sobre leyes, etcétera, ¿cómo te sienta habiendo pasado por ahí? ¿Qué sensación tienes? ¿No se sabe de qué se habla? ¿O...?
No, depende obviamente del debate que se esté haciendo en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo que defiendo básicamente es que tenemos el derecho de poder elegir sobre nuestro cuerpo y nuestro futuro y nuestra vida, ¿no? Y tenemos una responsabilidad como sociedad de unirnos y empatizar los unos con los otros y dejar tal vez viejas costumbres atrás, que yo siempre respeto obviamente todo tipo de opiniones, pero también me gusta que se respete la mía.
Fíjate que esto es un debate que parecía en los últimos años un poco ya se había adelantado y hace muy poco en Estados Unidos se tumbó el derecho, ¿no?, del aborto como una cuestión, digamos, de derecho humano.
Exacto.
Y a veces tienes la sensación que el mundo va para adelante y de golpe te dicen, no, un momento.
Exacto.
Igual hemos dado 14 pasos para atrás, ¿no?
Pues por eso mismo te digo que hay una necesidad de hablar sobre ello y de poner una conciencia, ¿no? En que esto no puede ser, no se nos puede cortar la libertad de esta manera.
La Milena Smith, estem parlant d'aquesta pel·lícula que es diu Tini Tina, i te tengo que confesar una cosa, porque llevo 48 horas cantando una canción. Os pasó a vosotros también, ¿no? Aún no te lo has quitado, ¿no?
No, no. Y ahora con la promoción...
La cara que pones es de estoy hasta las narices del disco chino.
Sí, sí, sí.
Porque
cual.
Me voy para mi casa, duermo y me despierto con el disco chino.
Eso es. Eso es, y si no...
¿Tú la conocías o no? Porque no, claro, no te pilla por época, digamos.
No, que va. Pero es gracioso porque a lo mejor si no la se te ha pegado a ti, tienes a Jaime o a Rubin que la está tarareando
o
y es
silbando
como,
por ahí. ¡Cállate!
¿Puedes callar? ¿Te puedes callar?
Que lo
¿puedes
voy a
cantar otra
ya.
canción, por favor?
Pero eso es muy interesante porque la película se usa en un momento determinado como algo terrorífico.
Sí.
Y es terrorífica la canción. De golpe, una canción que es como alegre, de niños y tal, ochentera, ya, ahí va la vida, y dices, me cago en la leche.
Es un temazo también, es o sea, temato, de repente la puedes pinchar en una discoteca y ojo.
Bueno, cuidado, con un remix ahí de Bizarrap, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Cuando Bizarrap la repone, vamos, ahí se disparan las reproducciones. Te voy a preguntar por lo que me decías antes, que decías yo a los 21 me voy a Madrid. Uh-huh. Y no te he acabado de preguntar en qué momento, porque me dices, vamos, estamos haciendo mucho trabajo, cosas diferentes, uh-huh, aquí y allí, y hay algo, tiene que haber algo en algún momento que hace clic, o que alguien te ve algo, o tú ves algo, para acabar dedicándote a esto.
David Victori.
David Victori, es el responsable.
Eso es. Pues yo trabajaba en un hotel en ese momento.